Bon dia i bona hora.
Ja ben entrada tardor, ens retrobem novament amb tots vosaltres, amb la intenció de fer-vos partícips del món de la salut, del qual tots hem de ser responsables.
Avui, en el nostre espai Fem Salut, us hem preparat un menú que esperem us entretingui força durant la mitja hora següent.
Per començar, i dins l'apartat de l'entrevista, parlarem amb els farmacèutics perquè ens facin 5 cèntims de quines són les seves opinions, inquietuds i en què ens podem ajudar a tots plegats per a gaudir d'un major nivell de salut.
Per últim, en l'espai L'Acció Immediata, parlarem de com actuar davant dels trastorns per consum de drogues.
Aquests, doncs, són els espais que us hem preparat. Si us sembla, tot seguit començarem a desenvolupar-los.
L'entrevista.
Bon dia, ens trobem aquí als estudis de Ràdio Falset acompanyats de la Montse i la Carme, farmacèutiques d'aquí de la nostra vila, i el Toni, farmacèutic de Móra la Nova. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I estem per parlar una mica de quina és la tasca que desenvolupa el farmacèutic dins el sistema de salut en què tots estem immersos. Per començar, ens agradaria que ens expliquéssiu una mica quines funcions, a part de la dispensació de medicació, té el farmacèutic i la farmàcia en general.
Sí, bueno, bàsicament el farmacèutic és un agent de salut, no? I nosaltres principalment som experts en el medicament, no? El nostre fort seria el medicament, assessorar la posologia, vigilar el compliment dels tractaments, vigilar que no hi hagi incompatibilitats o interaccions i fer la farmacovigilància, que és observar que durant el tractament no es produeixen problemes amb el medicament. Però a part de tot això relacionat amb el medicament, els farmacèutics també tenim la faceta sanitària en quant a educació. Educació sanitària a la població, i per això fem diferents campanyes a grups poblacionals concrets com les escoles o jubilats o hipertensos o algun tipus de malalt, i bueno, principalment per a que el pacient tingui, doncs, el millor servei.
Concretem una mica, si us sembla, parlem d'aquestes iniciatives una mica a nivell poblacional que feu els farmacèutics.
Bé, vam fer una campanya per detectar possibles diabètics. Llavors, ara estem preparant una campanya sobre l'obesitat per tal de conscienciar una mica la població de tots els problemes que implica tindre una determinada obesitat, no? I educar una mica amb la gent amb què ha de fer una mica d'exercici, ha de fer dietes correctes per tal d'evitar aquesta obesitat. I llavors s'han fet altres com, bueno, detectar errors de medicació, que una mica ve a ser això que ha estat explicant el Toni, de la funció que tenim els farmacèutics, des de detectar possibles efectes secundaris, interaccions que hi ha amb els medicaments, per evitar problemes secundaris amb un tractament que estigui fent la gent, no?
I segons tinc present, temes sobre el tabaquisme, que es va, sí, va portar ser a terme fa relativament poc. També.
Sí, el tabaquisme venia amb motiu de que el tabaquisme és un dels principals factors de risc de moltes malalties, i l'avantatge que tenim és que és un factor de risc evitable. Hi ha altres factors de risc, com l'edat, el sexe o altres factors que no hi podem fer res, però en quant al tabaquisme, sí, i per tant, com a sanitaris i membres de l'equip de salut, el que hem de fer és ajudar el pacient que ho vulgui a deixar l'hàbit tabàquic. I per això expliquem les teràpies amb nicotina o amb altres tipus de tractaments farmacològics pels pacients que ho vulguin puguin deixar més fàcilment l'hàbit de fumar.
A banda d'aquestes iniciatives, A la farmàcia tots coneixem les famoses fórmules magistrals, que ens agradaria que ens expliqués una mica si això es fa, en quina mesura es fa i el que costa realment fer aquest tipus de preparats.
Doncs se'n solen fer aquí, sobretot venen de dermatologia, i llavors, clar, són fórmules específiques per un determinat malalt i amb unes dosificacions que de vegades no hi són al mercat. I llavors ens ho fan fer. Pues tot això requereix un esforç, unes hores que estàs al laboratori. Hem tingut que adequar tots els laboratoris a una nova normativa que va sortir a començaments d'any, i tot això pues requereix el nostre esforç.
I a banda de tot plegat, ens agradaria que ens féssiu una mica ens expliqués una mica tot el que es fan amb els medicaments genèrics, perquè els medicaments genèrics són una cosa que dona lloc una mica al dubte, i ens agradaria que això, des del vostre punt de vista, des dels que despatxeu els medicaments, dels que assessoreu a les persones, expliquéssiu una mica el que són i perquè es pot dir que són totalment aconsellables per a tothom.
Sí, ha de quedar molt clar que els medicaments genèrics són medicaments igual de bons que els medicaments originals. Un medicament ha de ser, un genèric ha de ser eficaç, efectiu i segur, igual que el medicament original. I l'avantatge que tenen els genèrics és que sorgeixen quan el medicament original ha perdut la seva patent, això és al llarg quan han passat 10 anys des que surt al mercat, i tenen un preu més baix que el medicament original. Què es aconsegueix amb això? Doncs es aconsegueix un estalvi pel sistema, amb la qual cosa el sistema pot invertir aquests diners que s'estalvia amb els medicaments genèrics, doncs amb altres prestacions, no? Que ja siguin farmacològiques o de qualsevol tipus.
A banda d'això, tinc entès que vosaltres com a col·lectiu farmacèutic també feu algun altre tipus d'accions adreçades a la comunitat, una mica les xerrades i tot això que prepareu, segons tinc entès, per a la comunitat.
Ja fa uns quants anys se va fundar la FRUC, que és l'Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya, en la que hi estem associats la majoria de farmacèutics de la Terra Alta, Ribera i Priorat. Una mica en principi era per donar-nos a conèixer, per poder xerrar una mica i veure quins problemes teníem els de les zones rurals, que generalment la situació de la farmàcia en zona rural és totalment diferent a les de ciutat. I a banda, doncs, hem començat a fer una sèrie de xerrades a l'Hospital de Mora, com parlem metges o fem treballs nosaltres, una mica també perquè és una professió a la qual hem d'estar molt al dia, no? Perquè va canviant molt...
És molt activa i doncs, bueno, s'ha d'anar un reciclant contínuament, exacte, perquè sempre surten coses noves, una mica doncs, com tots els temes sanitaris, doncs, t'has d'anar posant al dia perquè evoluciona tot molt, molt ràpidament, com en molts altres sentits de la vida, però en aquest...
Però aquí al tractar-se d'un tema de salut encara és més important.
Encara és més important estar al dia.
Penseu que cada dia surten al mercat nous medicaments i els farmacèutics hem de conèixer-los i saber dosificar-los i les seves indicacions, les possibles interaccions. Bueno, hem d'estar, el que dèieu, no? Al dia, en tot moment.
I també una altra cosa que caldria aclarir, ara que Falset està posat en el tema del reciclatge, que fa ben poc que ara la setmana vinent començarà la cosa una mica sèria, cal dir que els vostres centres, les farmàcies, seran els llocs que estaran adequats per tal de dur els medicaments caducats.
Sí, a les farmàcies poden dur tots els medicaments caducats i els que no fan servir.
Sí,
perquè de vegades
important.
És un perill tenir medicaments que no fas servir perquè pots donar-li a una altra persona que potser amb aquella persona no està indicada o amb un criu o un no coneix ben bé totes les patologies. Per tant, tota la medicació caducada que no es faci servir és millor que ens ho portin a les farmàcies. Llavors allà els recollim i hi ha una empresa que es diu Sigre, que aquest és el que s'encarrega de destruir-ho, I llavors el que se'n recull doncs, és la capsa amb el medicament, però no la capsa buida, i m'enteneu, sinó la medicació. I a nosaltres, quan nosaltres ens donen unes bosses, quan ho tenim ple, el mateix repartidor que ens porta els medicaments ho recull. Vull dir que és un servei molt, molt accessible i fàcil, que no provoca cap tipus de molèstia a ningú.
Per tant, ja ho sabeu, tothom que a casa vostra tingueu medicaments caducats o simplement medicaments que moltes vegades s'han utilitzat a mitges i un altre dia pues, per fer un tractament sencer, és preferible que aneu al vostre sanitari de referència perquè us doni el tractament adequat, val més que si els teniu a mitges no els tingueu en un calaix a casa perquè moltes vegades es caduquen, es fan malbé, o simplement el que deia la Montse, que no se sap per què s'han utilitzat l'altra vegada. I una altra cosa molt important, pot ser que ho tingui un veí però que a la persona a la persona adequada no li vagi de la manera correcta. Llavors, no tots els medicaments van bé a tothom, per tant, cada persona potser necessita un medicament diferent.
I a mi m'agradaria apuntar una cosa molt important que ha dit la Montse, que és lo de revisar la farmaciola almenys un o dos cops a l'any. Avui seria un bon dia, si esteu a casa, per a mirar els medicaments que teniu, perquè probablement ne tindreu algun de caducat. I què passa? Que si, no, si el vas a buscar quan te fa falta i el tens caducat, no et serveix. Per tant, hauríem d'agafar l'hàbit d'un cop o dos a l'any, revisar les farmacioles i fer neteja. I el que no puguem fer servir, doncs, el punt sigre.
És el més adequat. Pues bueno, han passat ja el temps que podem gaudir de la vostra presència en aquesta entrevista. Donem una mica de torn obert la paraula si voleu afegir alguna cosa més al que han parlat que s'hagi quedat per dir.
Bueno, jo potser comentar que ara des del Departament d'Educació i el Departament de Salut s'està fent una campanya que es durà a terme el mes de febrer que es diu Plenufar, i és una campanya que es fa a les escoles i col·laboren farmacèutics, i el que es tracta és d'ensenyar als alumnes de 5è i 6è de 11 i 12 anys el que és un esmorzar saludable. O sigui, l'escola d'aquí Falset segurament es farà, com es farà a totes aquelles escoles que ho sol·licitin.
Segurament una mica relacionat amb allò que heu dit de l'obesitat que heu estat parlant abans, perquè obesitat infantil, hem de recordar que és un dels problemes que actualment està emergent, doncs, sobretot relacionat amb bolleries i altres aliments, i segurament el sedentarisme que després de l'escola, amb els ordinadors i amb altres utensilis, doncs, s'està posant de moda, diguem-ho així. Doncs, bueno, moltes gràcies a tots tres, agraïm que heu estat amb tots nosaltres, i si no algun altre dia necessitem alguna cosa, no dubtarem en dir-vos.
Encantat.
Vale, gràcies.
Acció immediata.
Per començar, us farem una definició del que es considera droga.
Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, es defineix droga com una substància natural o química que introduïa en l'organisme per qualsevol via, ja sigui respiratòria, intramuscular, endovenosa o digestiva, arriba a la sang i és capaç d'actuar sobre el cervell i provocar alteracions físiques i o psíquiques capaces de produir modificacions en el comportament de la persona.
A més, aquestes substàncies són capaces de crear dependència quan es consumeixen de forma repetida.
Aquesta dependència es mostra a dos nivells, el psicològic i el físic.
En la dependència psicològica hi ha una necessitat imperiosa de buscar, obtenir i reiniciar el consum de la substància de la qual és dependent, sense tenir en compte els elevats costos personals, familiars i socials que això et pot suposar.
En la dependència física, el consum repetit d'una droga provoca dins l'organisme una sèrie de canvis fisiològics que li permeten adaptar-se a la nova situació creada per la presència de la substància.
Si es deixa de consumir la droga de forma brusca, aquest fet pot donar lloc al síndrome d'abstinència, que es manifesta per tot un seguit de símptomes, tots ells molt desagradables per qui ho pateix.
Passem a parlar tot seguit de les urgències a què pot dur el consum d'aquestes substàncies. Es pot parlar de tres tipus de situacions.
Les intoxicacions agudes, en aquest cas, les funcions vitals no es veuen afectades perquè el seu organisme ha pogut assimilar la quantitat de substància ingerida o bé perquè té tolerància a aquesta substància.
Les sobredosis, en què l'organisme de la persona que ingereix la droga no pot assimilar les seves funcions vitals, respiració i pols principalment, queden greument afectades i la seva vida corre perill.
I per últim, les derivades de la suspensió brusca del consum, és a dir, el síndrome d'abstinència.
Passem a parlar ara de quina és la classificació que es pot fer dels diferents tipus de drogues. Es divideixen en tres tipus, segons l'efecte a què donen lloc.
Els anomenats depressors del sistema nerviós central, és a dir, del cervell, a nivell general actuen ralentitzant els processos corporals. Dins d'aquest grup trobem les següents substàncies: l'alcohol, l'heroïna, els medicaments hipnòtics i sedants, els ansiolítics i tranquil·litzants i els dissolvents volàtils.
Els estimulants del cervell, com el seu nom indica, provoquen un sobreestímul corporal. Les substàncies que situarien en aquests grups serien la cocaïna, la cafeïna, la nicotina, els fàrmacs antidepressius, les amfetamines i derivats i les drogues de síntesi.
I per últim tenim els al·lucinògens, dins els quals situaríem el haixís, la marihuana, l'LSD o la mescalina.
Passem a parlar ara de com actuar en cas d'intoxicació aguda o sobredosi d'aquestes substàncies.
Començarem amb la intoxicació aguda per substàncies depressores, del cervell excloent l'alcohol.
Els símptomes a què poden donar lloc són depressió respiratòria, disminució de les percepcions sensorials, confusió, parla malament, descoordinació de moviments, febre i pupil·les de mida reduïda i poc reactives a la llum.
L'actuació, si la persona està conscient, serà parlar-li per evitar que s'adormi, controlar-li les constants vitals, sobretot respiració i consciència, i proporcionar a la víctima un espai físic segur per tal d'evitar possibles accidents.
Si ens trobem davant una sobredosi per consum de substàncies com l'heroïna, els ansiolítics o els sedants, els tres símptomes clàssics són:
cianosi, és a dir, color blavós o moradís de la pell, aquest signe indica falta d'oxigenació del cos. Això pot derivar en una aturada cardiorrespiratòria.
Pupil·les molt petites i gens reactives davant la llum.
I estat comatós de la persona, per tant, manca de consciència i de resposta davant estímuls de tipus verbal o dolorós.
L'actuació anirà dirigida, en primer lloc, a buscar ajuda. Mentre esperem, caldrà anar controlant els signes vitals i buscar quin ha estat el tipus de droga que ha pres. Si està inconscient, però manté les constants vitals, caldrà ficar-lo de costat i estimular-lo dolorosament, ja que això augmenta la freqüència respiratòria. Si no manté les constants vitals, caldrà iniciar les maniobres de massatge cardíac i respiració.
Centrem-nos ara en una de les intoxicacions per drogues més comú, la produïda per un consum excessiu d'alcohol.
Per començar, recordar-vos unes xifres que posen en evidència la gravetat del problema de consumir alcohol de forma important. Això, si es manté en el temps, pot donar lloc a malalties diverses i, si es fa de forma aguda, pot donar lloc a accidents de trànsit. Només una dada. Aquesta és la primera causa de mort entre tots els grups de persones entre els 18 i els 25 anys.
Els símptomes que ens indiquen aquesta intoxicació aguda són l'eufòria, canvis bruscos d'humor, dificultat de concentració, coordinació i pronunciació, agitació i trastorns de l'equilibri, confusió i alteració de la marxa, és a dir, es camina de tort.
L'actuació anirà dirigida en primer lloc a evitar que l'intoxicat iniciï alguna acció de risc, com per exemple conduir.
En aquest sentit, recordar que són totalment falses frases com que un cafè redueix els efectes de l'alcohol, una dutxa millora els reflexes, beure aigua disminueix els efectes, l'exercici físic o la sauna eliminen l'alcohol, orinar en quantitat elimina l'alcohol i el vòmit elimina l'alcohol de la sang, o que menjant molt es pot beure més alcohol.
Si el que ens trobem és davant una sobredosi per ingesta d'alcohol, dir que aquesta situació pot ser tan greu que pot arribar al coma, a l'aturada cardiorrespiratòria i fins i tot a la mort.
L'actuació passa en primer lloc per demanar ajuda. Si la víctima està conscient, parlar amb la persona intoxicada per evitar que s'adormi, controlar-li les constants vitals, sobretot la consciència i la respiració, i provocar-li el vòmit per evitar que augmenti l'absorció de tòxic. També cal proporcionar a l'intoxicat un espai físic segur.
Si la persona es troba inconscient, cal posar-la de costat i estimular-la dolorosament. Si a més no manté les constants vitals, caldrà iniciar les maniobres de suport vital.
Canviem ara de tipus de substàncies i passem a parlar de la intoxicació per drogues estimulants del cervell, com per exemple la cocaïna, les drogues de síntesi o les amfetamines.
Aquesta intoxicació aguda pot donar lloc als següents símptomes: dilatació de pupil·les, sequedat de boca, irritabilitat, agitació, tremolor de les mans, febre, suor, convulsions, crisis de pànic i en alguns casos deliri paranoide.
L'actuació consistirà en el control de constants, demostrar calma, parlar veu baixa i actuar sense pressa.
En cas de que la víctima pateixi deliri, aquest és un quadre psiquiàtric urgent. En aquesta situació caldrà prendre les següents mesures:
protegir-nos del seu risc potencial de violència,
demostrar calma i parlar en veu baixa,
actuar tenint en compte que es tracta d'una persona que respira,
no donar-li la raó a la persona però no contradir-lo obertament,
evitar conflictes amb el seu pensament delirant,
en cas d'al·lucinacions il·luminar l'habitació per a no estimular-les,
proporcionar un ambient segur.
Si el malalt té convulsions, caldrà no subjectar la víctima, evitar que se lesioni, afluixar la roba, introduir-li un objecte tou a la boca per evitar que es mossegui la llengua, comprovar que la via respiratòria estigui oberta quan es trobi en la part final en la fase postconvulsiva i vigilar els signes vitals.
Si es dona una crisi de pànic, els símptomes que poden aparèixer són dificultat de respirar, sensació d'inestabilitat, taquicàrdia, tremolors, secreció de suor, nàusees o dolor abdominal, sensació d'irrealitat, por de morir o formigueig.
L'actuació consisteix en actuar sense pressa, expressar comprensió, mirar de tranquil·litzar l'intoxicat, no deixar-lo sol i escoltar-lo.
Si apareix un cop de calor, efecte habitual a la intoxicació aguda per drogues de síntesi, caldrà traslladar la víctima a un lloc fresc, refrescar el cos amb compreses fresques, si està conscient donar-li aigua i demanar ajuda.
Quan la intoxicació aguda d'aquests tòxics es converteix en sobredosi, podem trobar-nos en taquicàrdia, convulsions, deixadesa muscular i fins i tot paràlisi cardiorrespiratòria.
En aquest cas, es fa imprescindible demanar ajuda urgent, recollir informació sobre la droga que ha pres, fer la ressuscitació cardiopulmonar, si és necessari, i traslladar la víctima a un centre sanitari.
Ara ens referirem al grup de substàncies anomenades al·lucinògens, que són l'LSD, la mescalina i, en menor grau, el haixix o la marihuana.
Els símptomes principals a què pot donar lloc són alteracions de la percepció. També cal dir que un consum molt perllongat d'aquestes substàncies pot provocar problemes de tipus psiquiàtrics greus.
L'actuació en l'intoxicació consistirà en el control dels signes vitals, proporcionar a l'intoxicat un entorn segur, autoprotegir-nos d'una possible agressió, demostrar calma i parlar en veu baixa i plantejar-li dubtes sobre les seves visions sense contradir-lo obertament.
També és important il·luminar bé l'habitació en cas de que l'afectat tingui al·lucinacions i evitar que s'autolesioni.
Una altra situació que podem trobar dins del consum de drogues és precisament no prendre en cas de necessitat. És l'anomenat síndrome d'abstinència.
En la majoria de casos, aquesta situació no precisa d'actuació urgent, ja que la vida de la persona no corre perill. Però n'hi ha dos concretament, l'alcohol i els barbitúrics, que sí es poden considerar com a urgència sanitària.
El síndrome d'abstinència d'alcohol apareix a les 6-8 hores de suspendre'n el consum i desapareix a les 48 hores.
Els seus símptomes són tremolors, ansietat, cansament, insomni, suor, vòmits, diarrees i inquietud psicomotriu.
En alguns casos la cosa es pot agreujar encara més i pot ser que la persona entri en el que s'anomena delirium tremens. Aquest s'inicia el segon o tercer dia d'abstinència i la seva intensitat màxima s'assoleix a les 72 hores.
Els símptomes a què donen lloc són confusió intensa, suor i tremolor generalitzats, agitació intensa i continuada, insomni total i constant, al·lucinacions, desorientació i, en algun cas, pot acabar amb la mort de l'individu.
Aquesta és una situació de vida o mort, per la qual cal actuar amb celeritat, tot demanant ajuda, controlant les constants vitals i fent situació cardiopulmonar si cal. I en cas de que estigui conscient, autoprotegir-nos, il·luminant el lloc on estigui, demostrant calma i duent el malalt a un centre especialitzat on el puguin atendre.
En el cas dels barbitúrics, tant els símptomes com l'actuació han de ser les mateixes, buscant el més aviat possible ajuda.
I fins aquí el nostre Fem Salut d'avui, esperant, com sempre, que hagi sigut del vostre interès.
Esperem que us hagi quedat allò més clar el paper dels farmacèutics dins el món sanitari i com actuar inicialment en una intoxicació per drogues.
En el proper programa tindrem una xerrada amb un fisioterapeuta perquè expliqui tots els ets i uts de la seva feina diària. I per acabar de redonir, ens endinsarem en el món dels nens per parlar de les urgències pediàtriques.
Ara ja no ens queda res més que acomiadar-nos i emplaçar-vos per al proper programa del mes de desembre.
Deixem el proper espai de la finestra, el Fent Gana, que de ben segur us aproparà unes receptes d'allò més bones.
Així doncs, ens acomiadem els de sempre, l'Armand, el Vicent i la Montse.
Fins una altra.